Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 23 de maig del 2020. És evident que no ha estat igual passar el confinament al poble que a la ciutat. La qualitat de vida als pobles durant el confinament ha estat infinitament millor que a les ciutats més grans. Aquí, amb una densitat de població molt baixa, no ha estat gens complicat sortir al carrer i poder mantenir la distància de seguretat, sortir a passejar per camins i boscos o que els nostres nens hagin pogut jugar al carrer. De fet, a vegades la normativa general ens ha semblat exagerada. I és que sí, és un privilegi viure al poble, però també té les seves dinàmiques diferents a les de la ciutat i els seus problemes. Ser poquets és bo per moltes coses, però suposa un problema quan, per exemple, no hi ha prou nens per anar a l'escola. I ja ho sabem, que un poble es quedi sense escola és un pas més cap a la seva mort. Avui parlarem d'escoles i de coronavirus. Us explicarem que el Consell Comarcal, els ajuntaments de la comarca i el Fòrum d'Ensenyament han fet una crida a preinscriure els nens a les escoles prioratines. Així mateix, ens farem ressò de que la Diputació de Tarragona ha obert la convocatòria del PAM 2020-2023 i analitzarem què diu l'estudi de conjuntura econòmica que elabora el Grup de Recerca d'Indústria i Territori de la URB. També us explicarem les mesures que ha adoptat l'Ajuntament de Capçanes per recuperar-se de la crisi causada per la Covid-19. En un altre ordre de les coses, parlarem del nou reconeixement que ha aconseguit l'oli d'oliva de la cooperativa Falset Marçà, que la Biblioteca de Falset ha obert portes de nou i que el Castell de Falset, Museu Comarcal, es va sumar el passat dilluns a la celebració del Dia Internacional dels Museus. Finalment, anirem fins a la cartoixa d'Escaladell per parlar de la sopa de tortuga que menjaven els monjos antigament. Enric Massip ens farà la previsió meteorològica per als propers dies. Comencem! El Consell Comarcal del Priorat, els ajuntaments de la comarca i el Fòrum d'Ensenyament del Priorat fan una crida a les famílies perquè inscriguin els fills i filles a les escoles i instituts dels pobles de la comarca. Consideren que les escoles del Priorat són un model singular i de gran valor per al territori, un model integrador que permet la interacció propera entre alumnes, mestres i famílies, en el qual també es fomenta una coneixença directa i viva. Ho explicava el president del Consell Comarcal del Priorat, Xavier Gràcia.
Potenciar l'escola rural. Entenem que l'escola rural per als municipis és ideal. Tots els municipis que tenen escola rural ho noten. És un poble molt més viu, és un poble amb més canalla, vol dir un poble doncs, eixerit, un poble que no perd. Totes les escoles que s'han anat perdent, al final no és molt normal que en un municipi doncs, sereu com a més apagadot i el que volem és potenciar i l'escola rural. Entenem que és una eina essencial per la nostra comarca.
En la carta publicada a les xarxes socials dels diversos ajuntaments i que també s'ha enviat a les famílies de la comarca, els signants afirmen que cal defensar aquest model i millorar-lo en aquells àmbits que sigui possible. En aquest sentit, destaquen que les escoles són fonamentals per a la fixació de la població, la pervivència dels nostres pobles i l'assoliment de l'equilibri territorial.
A veure, suposa tot. Pensa que ja no és l'eina que fa que aprenguin els nanos, sinó el que dona vida. És la canalla dona rialla, al final, fins i tot la gent gran, per amb ells és un passatemps, els donen vida amb ells mateixos. Al final és una cosa que és bo per tot el municipi, fins i tot des de l'ensenyança, però per la part didàctica de que la gent que hi viu està més com a més somrient, un poble molt més connectat, més viu, dona més vida en un municipi, està clar.
Així mateix, el Consell Comarcal, els ajuntaments i el Fòrum d'Ensenyament també creuen que, en una situació com l'actual, alterada completament per la Covid-19, el contacte de les escoles amb les famílies, la proximitat i el fet de viure en un poble són béns molt preuats i a l'alça.
Estar en aquest estat ens ha donat una característica que veiem i ha vist la gent que pot treballar des de casa, pot fer teletreball, que això era una cosa que sí que hi era, però no estava posat a la pràctica i ara forçosament hem vist que realment hi ha moltes feines que les podem fer des de casa. Què vol dir això? Que molta gent es pot plantejar vindre a un entorn rural, poder treballar des de casa i poder portar aquests nens a les escoles dels municipis. Això interessantíssim, perquè al final el que li donem és un valor afegit a aquestes persones. Per què? Perquè moltes vegades, encara que no ho sembli, la gent, el que, una de les coses primordials a l'hora d'instal·lar-se en un lloc és l'escola. I al final nosaltres donem una escola de qualitat i això és moltes vegades és el que et fa entrar cap anar a un lloc o anar cap a un altre, donar-li uns estudis als teus fills. Amb la qual cosa entenem que és superinteressant. Al poder treballar des de casa, però, bueno, hi ha l'opció de dir, ostres, m'estableixo el poble i puc portar els nens a l'escola del municipi, que al final és una de les coses que convé, no?
Malgrat això, però, Gràcia reclama una millora de la connectivitat als municipis de la comarca, que faciliti a les famílies aquesta possibilitat d'establir-se al poble. Els ajuntaments del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès ja poden sol·licitar els ajuts del Pla d'Acció Municipal de la Diputació de Tarragona per aquest 2020. Es tracta d'un total de 10 milions d'euros per aquesta primera convocatòria, una xifra a la qual s'hauran d'afegir 11 milions més resultants d'una nova modificació de crèdit. Els ens locals podran destinar-los a inversions, despesa corrent, sosteniment del lloc de secretaria i intervenció o sanejament de les finances municipals. Aquest darrer punt és una de les novetats d'aquest PAM, com també ho és la seva planificació de caire quadrienal i el fet que la distribució dels recursos inclogui, a partir d'ara, com a factor determinant, la superfície del terme municipal i l'existència, o no, de nuclis agregats o d'entitats singulars dins del municipi. Els ajuts del PAM d'enguany es poden demanar fins al proper 30 de juny. Les sol·licituds s'hauran de presentar online a través de la seu electrònica de la Diputació. La convocatòria d'ajuts del Pla d'Acció Municipal per al quadrienni 2020-2023, dotat amb 85 milions d'euros, es va aprovar en el darrer ple extraordinari de la Diputació de Tarragona, el primer que la institució realitzava telemàticament i representa una de les moltes mesures aprovades que contribuiran a garantir la liquiditat del món local en l'actual situació de crisi derivada del coronavirus. La dotació destinada a cada municipi depèn, com ja hem dit, en funció del nombre d'habitants, les unitats singulars de població i l'extensió. Així doncs, Falset rebrà en concepte del PAM 526.160,63 euros. Aquesta setmana s'ha presentat l'informe de conjuntura econòmica trimestral que elabora el grup de recerca, indústria i territori de la URB per a les cambres de comerç de Reus, Tarragona, Tortosa i Valls amb el suport de la Diputació de Tarragona. Les conclusions d'aquest informe, que cobreix el termini entre l'1 de gener i el 31 de març, ja reflecteixen els primers impactes de la crisi econòmica generada arran de la Covid-19, tot i que la situació es va desencadenar en les darreres dues setmanes d'aquest primer trimestre del 2020. El responsable de l'estudi, el professor Joaquim Margalef, ha pronosticat que l'economia de la demarcació es recuperarà a finals del 2021 o a inicis del 2022. Margalef ha assegurat que l'afectació és i serà molt desigual. Afectarà molt més a les pimes que a les grans empreses, i per sectors, la indústria química o el sector energètic, per exemple, aguanten bastant bé, però el turisme o la construcció patiran molt aquesta situació. Margalef confia en que hi hagi una reacció de suport de les institucions al teixit productiu, encara més contundent de la que hem vist fins ara per garantir la demanda i salvar les empreses, ja que són les que han de liderar la reactivació quan la conjuntura sigui diferent. En aquest sentit, recorda que la destrucció d'empreses va ser un dels principals hàndicaps durant la recuperació de la crisi de 2008, un efecte que ara hauríem d'evitar perquè té conseqüències molt negatives. L'informe de conjuntura econòmica analitza les dades de variació interanual d'afiliació a la Seguretat Social respecte al primer trimestre del 2019. En aquest sentit, la demarcació de Tarragona registra unes xifres de caiguda de l'afiliació a la Seguretat Social per sobre de la mitjana catalana. En concret, el nombre d'afiliacions va caure en 4,08% el primer trimestre respecte al mateix període de l'any passat. Per sectors, les afiliacions en la construcció van baixar un 8,29%, mentre que el turisme ho va fer un 4,19%. També ho van fer l'agricultura amb un 2,29% i la indústria, l'únic sector on les afiliacions a la Seguretat Social cauen per sota de la mitjana catalana. Pel que fa a la comarca del Priorat, el nombre d'afiliacions a la Seguretat Social durant el primer trimestre va baixar un 0,78% respecte al primer trimestre del 2019. Com en el conjunt de la demarcació, la caiguda més brusca d'afiliacions a la Seguretat Social es va donar al sector de la construcció, seguida de la indústria. En canvi, el nombre d'afiliacions va créixer als sectors com l'agricultura o els serveis. Finalment, l'informe de conjuntura econòmica també inclou les dades dels ERTOs tramitats durant els mesos de març i abril per culpa de la Covid-19. En el conjunt de la demarcació se n'han tirat endavant 9.687, els quals afecten 51.528 treballadors. Al Priorat, per la seva banda, s'han tramitat 117 ERTOs, el que ha suposat que s'hagin quedat temporalment sense feina 395 persones. L'Ajuntament de Capçanes ha aprovat recentment diverses mesures de reactivació econòmica, entre les quals hi ha l'impuls d'un seguit d'obres a càrrec del superàvit municipal i fins i tot la invitació a tots els veïns a fer un vermut en els dos bars del poble un cop els ha estat possible obrir les terrasses al públic. La mesura més destacada, en lluita contra la paràlisi econòmica que ha representat la Covid-19, ha estat l'aprovació d'una partida de 30.000 euros destinada a diverses obres i projectes municipals que ja s'han executat o estan en fase d'execució per part d'empreses locals o que són proveïdores habituals del municipi. Mitjançant aquest pressupost es podrà dur a terme el condicionament de diversos camins, la instal·lació d'un nou sistema de cloració per a la xarxa d'aigua potable i l'arranjament del paviment i la millora de les mesures de seguretat de la piscina municipal. Per altra banda, un cop ha estat possible l'obertura de les terrasses dels bars, l'Ajuntament ha decidit convidar tots els veïns a fer un vermut en els dos bars del poble. La fórmula proposada ha estat lliurar a cada veí empadronat que ho hagi sol·licitat dos tiquets, un per bar, per valor de 2 euros cadascun. L'objectiu ha estat animar els veïns a començar a sortir de casa i donar un cop de mà als negocis locals. Han estat vora 200 d'una població total de 400 habitants els veïns que han passat per l'Ajuntament a recollir els tiquets. En paral·lel, el consistori ha autoritzat l'ampliació de les terrasses a tots els establiments. L'oli d'oliva ètim de la cooperativa agrícola Falset Marçà ha estat escollit com un dels millors del món en el 18è concurs internacional d'olis del món, que organitza l'Agència per la Valorització dels Productes Agrícoles. L'oli ètim ha estat guanyador de la categoria gourmet. El president de la cooperativa agrícola Falset Marçà, Ricard Rull, es mostrava molt satisfet per aquest premi.
Home, molt, molt orgullosos, perquè des de que fa 3 anys que hem agafat el molí, la cooperativa de Falset Marçà, doncs, tot ens va de cara, hem fet, fem molta qualitat i fem un bon producte. I ens reuneixen tothom. Enguany, aquest any passat a la Diputació fa 3 anys seguits, ara aquest, l'altre també ens van reconèixer a Sevilla també un altre premi, vull dir, hem anat caient.
Rull va explicar en declaracions a Ràdio Falset que l'aposta de la cooperativa agrícola Falset Marçà per l'oli d'oliva és ferma i que ja estan treballant per obrir una nova línia de producció ecològica. L'Agència per la Valorització dels Productes Agrícoles és una organització sense ànim de lucre amb seu a França, formada essencialment per productors i que té per objectiu contribuir a la promoció de les produccions agrícoles i al reconeixement dels productors d'excel·lència. Des del passat dimarts, la Biblioteca Pública Salvador Estremifà de Falset torna a estar oberta al públic, tot i que només i exclusivament per al servei de préstec i retorn de documents. Així mateix, durant aquesta fase 1, cal respectar les diverses mesures de prevenció. L'aforament queda limitat a 3 persones dins l'edifici i respectant la distància de 2 metres de seguretat. L'accés queda limitat al taulell, és a dir, no es podrà accedir a les sales de la biblioteca i es recomana l'ús de mascareta, guants i gel alcohòlic. Finalment, tots els llibres retornats hauran de passar un període de quarantena de 14 dies abans no puguin tornar a ser prestats. Ens ho explicava la directora de la biblioteca, Montse Bartolomé.
No hi poden haver més de 3 persones a dins de la biblioteca. Llavors, abans d'entrar, la gent hem posat un dispensador de líquid d'aquest de netejador, la gent deixa els llibres en unes capses que tenim allà a l'entrar, i aquests llibres se posen en quarantena uns 15 dies, 10-15 dies en quarantena, que ells no es poden deixar fins que hagi passat aquest temps i després sí, es podran tornar a deixar. I així cada dia anem retirant aquests llibres que la gent ha tornat. I d'agafar poden agafar els que vulguin, que ha, però no poden tombar. O sigui, demanen, poden enviar-nos un mail o trucar per telèfon o vindre allí i demanar, doncs vull tal novel·la, vull tal cosa, etc. I nosaltres anem a buscar. També s'aconsella entrar amb mascareta i, bueno, i això, ja tenim unes mampares, hi ha uns espais als que no es pot accedir, és bàsicament això.
Durant aquesta fase del desconfinament, la biblioteca realitzarà un horari reduït. Els dimarts, dijous i divendres obrirà d'11 a 1, mentre que els dilluns i dimecres farà horari de tarda, de les 5 a les 7. L'Ajuntament de Falset es va sumar al Dia Internacional dels Museus que se celebrava el passat dilluns amb una visita virtual al Castell de Falset Museu Comarcal. La visita, que recorria les diverses sales de l'exposició permanent del museu, va poder seguir-se pel teleservei de Falset i per les xarxes socials del Museu Comarcal. Les sales expositives del Castell de Falset estan dedicades a la mort en la prehistòria, al plom i al comerç marítim en temps dels ibers i els romans, el naixement de Falset i l'edat mitjana i els temps de guerra en època moderna. A banda d'aquest recorregut complet al Castell de Falset, durant el Dia Internacional dels Museus es van fer diverses preguntes sobre la història del municipi i la comarca relacionades amb la visita. Entre els encertants es van sortejar diversos lots de productes de merchandatge del Castell de Falset Museu Comarcal. Coincidint amb l'època de represa generalitzada de l'activitat comercial i empresarial, el Centre per la Normalització Lingüística acaba de renovar el web d'oferta de serveis al sector i també a altres organitzacions com ara ajuntaments i entitats en general. El catàleg de serveis inclou la formació a mida, el servei de consultes lingüístiques, la revisió i traducció de textos, l'assessorament en normativa lingüística i en selecció de personal, i el voluntariat per la llengua. Pel que fa a la formació, s'ofereixen diverses possibilitats, des de l'organització de formació en llengua catalana a la mateixa empresa o entitat, fins a la incorporació als cursos adreçats a la població en general que s'imparteixen regularment a Reus, Cambrils, l'Hospitalet de l'Infant i Falset. La formació pot ser presencial o en línia, una modalitat que va prenent cada vegada més protagonisme per adaptar-se a les necessitats personals i ara també socials. A banda dels cursos generals de llengua de 45 hores lectives que donen dret a un certificat oficial, hi ha cursos específics de 8 o 10 hores de durada, com ara el de parlar en públic i el de comunicacions administratives. Amb un format més reduït, d'una durada de 2 hores, l'oferta inclou sessions formatives com ara les de llenguatge no sexista, sensibilització lingüística, eines lingüístiques en línia, etc. Al web també s'informa de serveis més personalitzats com ara l'entrenament lingüístic, una formació ràpida amb objectius molt determinats i els plans d'autonomia lingüística. Sopa de tortuga a la cartoixa d'Escaladell. És el títol d'aquesta setmana d'Històries Monumentals, un seguit de peces audiovisuals que, arran del confinament, ha començat a emetre el Departament de Cultura a través de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Aquestes peces breus estan pensades per divulgar el patrimoni monumental català i alhora mantenir vius els grans monuments en l'imaginari col·lectiu. La càpsula audiovisual d'aquesta setmana ens explica com la tortuga formava part de la dieta dels monjos de la cartoixa d'Escaladell. Una de les característiques principals de la dieta cartoixana és la no ingerència de carn, cosa que va afavorir que la tortuga, que no es considerava ni carn ni peix, passés a formar part dels àpats dels monjos cartoixans. De fet, si visiteu la cartoixa d'Escaladell, hi podreu veure, encara avui dia, un espai conegut com la Bassa de les Tortugues. Ho explicava en el vídeo Laura Frasquet, guia de la cartoixa d'Escaladell.
A més, a la cartoixa d'Escaladell encara hi podem trobar la Bassa de les Tortugues i, a més, l'arqueòleg Josep Maria Vila ens aporta un document de 1815, segons el qual, des de Tortosa s'envien 259 tortugues a la cartoixa d'Escaladell. Així, la sopa de tortuga, un àpat que per nosaltres pot semblar exòtic, era un plat molt apreciat i consumit pels monjos de la cartoixa d'Escaladell.
Tot seguit, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana que a poc a poc ens ha portat a valors estiuencs amb temperatures que en molts casos ja han superat els 30 graus aquí a la nostra comarca. Una situació, doncs, sense grans alteracions en l'aspecte meteorològic i el més important, doncs, ha estat la calor que ha començat a arribar aquí. Aquesta situació per cap de setmana es mantindrà avui dissabte i per de demà a diumenge, però doncs demà hi ha un sistema frontal que fregarà els Pirineus, provocarà també aquí a la nostra comarca una certa nebulositat, però sense conseqüències. I el més important serà, doncs, que també un cop hagi passat aquests núvols es notarà una lleugera baixada de les temperatures, situant-se aquestes a uns valors més normals ja per l'època de l'any en què ens trobem. No s'esperen, doncs, grans alteracions, continuarà aquesta estabilitat llevat d'aquesta baixada de les temperatures i, de moment, aquesta situació es mantindrà els primers dies de la setmana entrant. I en quant a efemèrides, hem destacat que del dia com avui, però de l'any 853, hi havia intenses pluges a Girona, provocant greus inundacions a la ciutat, considerades les més importants del segle.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Els ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per la seva atenció. Que vagi bé!